Les 8 i 24, Tavi Llorente, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tavi Llorente és membre de la plataforma No a l'Amat. Volem parlar amb ell sobre l'estat de la qüestió, sobre aquesta línia de molt alta tensió que passa per casa nostra. Abans fem una radiografia, però amb en David Parreño. David.
Els detractors de la línia de molt alta tensió a l'Amat sembla que volen apuntar cap a la justícia europea. Almenys això és el que planteja la plataforma No a l'Amat, després de les sentències desfavorables del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.
Senyor Llorente, posem una mica en context. Se n'ha parlat molt, evidentment, d'aquesta línia de molt alta tensió, però fem una mica un resum de l'estat de la qüestió. On estàvem i on estem ara mateix?
Bé, en aquest moment estem, com en altres aspectes de la vida quotidiana de les catalanes i catalans, en un moment en què s'està judicialitzant tota la qüestió de la lluita en contra d'aquesta infraestructura, que nosaltres sempre hem considerat que era innecessària i que responia més a un plantejament d'interessos de les grans transnacionals que no a un interès real de la població. En aquests moments tenim... potser caldria abans especificar que la lluita contra aquesta infraestructura ha tingut diversos sectors, diverses estratègies. Vam ser nosaltres en primer lloc, la plataforma No a l'Amat històrica, que vam començar a lluitar contra tota aquesta línia entre Sentmenat i Baixàs, i ho vam fer des del punt de vista de que havíem d'aconseguir una àmplia base social de rebuig cap a aquesta infraestructura. Vam utilitzar les vies de la informació, la participació ciutadana, i per altra part doncs també hi ha hagut altres sectors i altres formes de lluitar, com per exemple doncs tota la qüestió dels encausats de la Torre 66 aquí a Fellines, que bé, allò va ser una altra estratègia, mentre nosaltres, ja dic, vam sempre voler mobilitzar la gent, vam comptar amb els mitjans de comunicació com aliats, sobretot en un primer moment, després ja la cosa no va ser tan clara. Doncs en el cas de la Torre 66, la via, diguéssim, utilitzada va ser la desobediència civil pacífica. Clar, fa un moment us sentia que parlàveu de la importància que té involucrar la gent. En aquest moment ho fèieu parlant de les corporacions locals, però bé, la participació ciutadana en la presa de decisions, sobretot pel que fa a aquestes grans infraestructures, sempre l'hem considerat bàsica, i va ser un dels aspectes que van ser més deficients, qüestió que va ser fins i tot reconeguda pel mediador europeu Mario Monti. Aleshores, nosaltres, ja dic, vam utilitzar sempre la via de la informació a la ciutadania, la via de la mobilització, i quan aquest recurs no va aconseguir resultats, vam optar per la via judicial. Nosaltres creiem, i també ho creuen des de la Unió Europea, que reduir la participació ciutadana a un simple període d'exposició pública on només pots presentar unes al·legacions que, a més, són contestades per la pròpia empresa interessada, per Red Eléctrica d'Espanya, perdoneu, això no és una participació suficient. Aleshores, bé, esgotada aquestes al·legacions, que ja se sabia que no ens portarien a res, doncs vam intentar la via judicial. I, escolteu-me, estem estupefactes. Estem espantats, perquè tots els recursos que vam interposar, com molt bé heu dit al Tribunal Superior de Justícia de Madrid en primera instància,
i el Suprem,
en quasi tots els casos, i després en segona instància vam recórrer al Suprem, doncs bé, no només no han estimat les raons que nosaltres al·legàvem, que a part d'aquesta raó de participació ciutadana també exposàvem els riscos per la salut, apel·làvem a la Llei de Protecció de la Integritat Física de les Persones, apel·làvem també a una infracció mediambiental en tant en quant aquesta línia, que no oblidem, ve definida des de la Unió Europea com un tram que va des de Sentmenat a Baixàs, a Catalunya Nord, i aquí ha estat fraccionat, s'ha fet Sentmenat Vic, s'ha fet després l'altre tram fins a Bescanó, de Bescanó fins a Santa Llogaia on una subestació, i finalment el tram pròpiament transfronterer. Esclar, fraccionar el traçat vol dir minimitzar els riscos ambientals. Per tant, això és una infracció.
Perquè no ho entenc, això, perquè al final la línia fa tot el recorregut.
Esclar.
Perquè diu fraccionar el traçat minimitza els riscos?
Això és el que ha fet Red Eléctrica d'Espanya. O sigui, ha presentat primer un tram diguéssim, per obtenir l'autorització administrativa, després un altre tram, després la subestació, després el tram transfronterer.
Ah, vol dir que presentant diversos projectes sembla que el risc és inferior.
Es minimitzen els riscos, uh-huh. I això és el que hem denunciat. Aleshores, si us sembla bé, parlem de les sentències. Deia que és clar que estem espantats, que perquè no només han desestimat les nostres raons jurídiques, sinó que ens han condemnat a costes, a pagar les costes, en la qual cosa nosaltres interpretem aquesta sentència no només com una desestimació, sinó a més com un càstig exemplificador.
Sí, com una manera de dir calleu ja d'una vegada, eh?
Sí, al tant amb qui us poseu, ciutadanes i ciutadans, perquè us podem tocar el crostó. I bé, la xifra es pot enfilar molt, eh? No la tenim encara determinada perquè moltes de les costes estan pendents de taxació, però ens en podríem anar tranquil·lament a més de 20.000 euros de condemnes amb costes. Hem de tenir en compte, a més, que tots aquests recursos van estar, diguéssim, l'entitat recurrent va ser IAEDEN Salvem l'Empordà, que va assumir en un acte que ara veiem que potser va ser d'excessiva generositat, va assumir la representació de totes les entitats que estaven involucrades a la plataforma No a la Mat. Aleshores, per una entitat de la importància de la Solera, del suport social que té, com ja en Salvador Empordà, una sentència d'aquest tipus és un greu inconvenient.
Senyor Llorente, quins serien els perjudicis per la salut i pel medi ambient que planteja una instal·lació d'aquest tipus?
Bé, per la salut està claríssim. De fet, comptàvem fins i tot amb professionals que en el decurs de la vista del nostre recurs vam demanar que es fes una prova pericial presencial per poder presentar, diguéssim, els testimonis de tots aquests especialistes, entre ells el doctor Bardassano, de reconegut prestigi internacional, per exposar els efectes a la salut que ocasionen els camps electromagnètics. Les línies elèctriques, com tots sabeu, generen aquest tipus de camp. De fet, si us acosteu a la mat i agafeu un fluorescent i us hi poseu a sota, el fluorescent s'il·lumina tot solet, sense haver de contactar amb res. I això és fruit del camp electromagnètic que generen aquestes línies. Això, per una banda. Efectes mediambientals. Bé, heu de comptar que estem parlant d'unes torres d'una alçada descomunal. Aquí a la sortida de Figueres, si agafeu direcció a Girona, a l'alçada de Santa Llogaia, veureu l'arribada de la línia a la subestació i observareu que el cabell sembla... Bé, sembla...
Sí, els gegants de ser.
Una dansa de gegants, no? Al voltant, això no només és un impacte visual, que és important. Molta gent diu, això depèn de gustos, depèn de percepcions subjectives, el dany que es fa al paisatge. No és així, i la importància del paisatge, com molt bé s'ha encarregat de reconèixer l'Observatori del Paisatge amb seu a Olot, doncs és que és importantíssima, hi ha factors identitaris, hi ha multiplicitat de circumstàncies que expliquen la importància del paisatge.
En el seu dia es deia de la necessitat d'aquesta línia per abastir de subministrament elèctric, que es deia que era insuficient a la zona de la Costa Brava Centre.
Per aquesta qüestió concreta, nosaltres vam aportar una solució, que de fet mai va voler ser estudiada, que passava per reforçar les actuals línies de subministrament, la que ve de Sant Celoni, amb aquest reforç, i segons els càlculs dels nostres especialistes, n'hi havia suficient com per poder abastir de suficient energia elèctrica les comarques gironines.
I diu que no se l'han ni escoltat, per entendre'ns.
No. O sigui, tot el projecte... És que, esclar, cal entendre... Aquest projecte ve impulsat ja fa anys per als lobbies de les transnacionals en el seu de la Unió Europea. En aquell moment decideixen conformar un gran mercat elèctric europeu. Com ja sabeu, els grans mercats, els lliures mercats, necessiten una condició bàsica, que és la capacitat de transportar objectes o serveis o recursos d'un punt a un altre amb molta facilitat. I per això serveix la MAT. Això serveix per crear un gran mercat elèctric europeu que permeti a les grans empreses transnacionals fer els seus negocis. I aprofito que parlem de negocis per comentar un tema que és d'absoluta actualitat. Què està passant amb els preus de l'energia elèctrica?
Això són negocis, això no són negocis. Això són atracaments a mà armada a la butxaca de la gent.
Doncs tingueu present que una de les justificacions de l'AMAT, juntament a la que exposaves fa un moment, era que els preus de l'electricitat baixarien, que l'haver-hi més oferta provinent de l'exterior a través d'aquestes línies d'interconnexió, el mercat espanyol hauria de reduir preus.
Sí, però això ja es deia quan es va liberalitzar el mercat, es deia quan es van privatitzar les companyies, això...
Exacte. Sí, nosaltres celebrem molt que hi hagi aquesta consciència social de percepció d'aquesta situació d'abús econòmic per part d'aquestes empreses. En el moment que nosaltres vam començar a lluitar contra l'AMAT, aquesta circumstància passava molt més desapercebuda. Això ens permet constatar que molts dels motius que van justificar aquesta infraestructura eren absolutament forçats.
Ja. Està clar, està clar. En qualsevol cas, si aquesta és una infraestructura que Europa considera cabdal per la lliure circulació d'energia, en aquest cas, sembla que tenen mala peça al taler, amb aquest recurs que han presentat al Tribunal Europeu.
Sí, la veritat, no podem ser gaire optimistes, precisament per la raó que estàs aduint, però creiem que per dignitat i per hem de seguir endavant, perquè sobretot ja us dic que la qüestió de la participació ciutadana, un tram d'aquesta infraestructura transcorria per terres de Catalunya Nord i en allà la participació va ser res a veure. O sigui, es van fer unes taules de concertació, sobretot a l'hora de definir trams, i participaven totes les entitats, tots els sectors involucrats. L'empresa exposava els seus projectes, es discutien, se presentaven esmenes, s'acceptaven o es rebutjaven. En aquí, res en absolut, res en absolut. Un període d'exposició pública, al·legacions contestades per la pròpia Red Eléctrica d'Espanya i una via judicial que, bé, ens han convertit en l'asa dels cops, amb una sentència absolutament exemplificant.
Si finalment han d'acabar pagant aquests costos judicials, com s'ho faran?
Com ho farem? Sí. Aquí està la gran pregunta. De moment, com ja us deia, que la lluita contra la mata ha tingut també altres escenaris, altres sectors, altres estratègies, i el primer que sortirà, diguéssim, serà el judici contra totes les persones que Fellines van impedir per la via de la desobediència civil, volien impedir la construcció d'una torre. Deixarem que passi tot aquest episodi, i a continuació nosaltres el que sí que farem serà apel·lar a la consciència, a la responsabilitat dels altres socis que ens van ajudar a la lluita contra la mat, l'associació d'alcaldes, i fins i tot podríem parlar amb el Silma, que també s'hi va involucrar força, les altres associacions de tipus ciutadà, i utilitzarem totes les campanyes i vies de finançament que ens permetin obtenir la major quantitat de diners possibles, perquè si no, ja us dic, i ja ens salvem l'Empordà, passaria per un greu problema, ja. Gravíssim problema.
Home, seria una mostra de desobediència no pagar-ho. No l'estic convidant a no fer-ho, però...
No, ja, però esclar, tingueu en compte que hi hauria una execució... envia embargament de comptes bancaris, en fi, suposaria per l'entitat un trasbals importantíssim que nosaltres voldríem evitar. Ja dic que en tot moment ens hem mogut pels canals de comptar amb la complicitat de la resta de la població, i bé, no ens hem plantejat de moment una via basada en el negar-se a pagar, en el no pagament.
En qualsevol cas, com que tenim un president del govern de l'Estat espanyol que domina molt els temes energètics, va dir que plouria i que, per tant, el preu de l'energia ara baixarà, i això farà que no sigui necessari construir aquesta línia de molt alta tensió, perquè el senyor Mariano Rajoy va deixar claríssim que solucionaríem tots aquests problemes gràcies a la pluja.
Ja podem esperar que plogui.
Sí. Senyor Tavi Llorente, de la plataforma No a la Mat, gràcies per atendre la nostra trucada, I bé, seguirem de prop aquest tema també, que és un
molt
tema
bé,
que
molt bé.
Qui més qui menys ens afecta, ni que sigui pel seu pas al territori.
Ens afecta a tots. Són temes que hem d'entendre que la nostra responsabilitat social com a ciutadanes i ciutadans ens crida a involucrar-nos en la mesura que tots puguem.
Queda clar. Senyor Llorente, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé. Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Adéu, bon dia i sort. Falten 6 minuts perquè siguin 3:15 del matí.